que dèiem que necessitava una victòria i una combinació de resultats per poder-se classificar per la Champions de bàsquet, però no va fer ni els seus propis deures perquè va perdre 81-71 davant a la Laguna Tenerife.
Els baguens que tenien l'obligació de guanyar per tenir aquestes opcions de classificar-se i no va poder ser, doncs van mantenir les esperances en arribar al descans amb un marcador favorable de 37-40, però a la represa els canalis pujaven el nivell i no donaven cap opció a l'equip català, que s'acomiada així de la competició europea.
Quina llàstima pel Manresa. Gràcies, Rafa. Ens retrobem en una estona.
Fins ara.
Un dia més hem de parlar de Rodalies, un servei que acumula retards, incidències i problemes, en definitiva, pels milers i milers d'usuaris. Us ho estem explicant des de primera hora. Avui, per aquesta vaga que convoquen els sindicats minoritaris, s'han hagut de suprimir diversos trens que han afectat a l'R1, a l'R4 o també trens d'alta velocitat que connectaven Barcelona amb Figueres o amb Madrid. Però és que, a més, a primera hora també hi ha hagut una incidència a l'R2 Sud entre el Garraf i Vilanova i la Geltrú, una incidència que ja s'ha resolt, però que està provocant retards de més de 20 minuts i que obliga els trens a circular en aquell tram per via única, de manera que s'ha de reduir la quantitat de trens que poden passar per aquell tram de vies. Però és que encara hi ha més dades preocupants que es van saber ahir al ple monogràfic que es va fer sobre Rodalies al Parlament. I és que un de cada quatre trens de Rodalies, un de cada quatre, està fora de servei. No funciona. Directament. No hi és. No pot circular perquè no va. I a més, entre el 2021 i el 2024 s'han registrat més de mig miler d'incidències greus, és a dir, una cada dos dies i mig. Aquestes són les greus. Entre elles, per exemple, 45 casos, 45 vegades que el maquinista no s'ha presentat a la feina i només en un cas s'ha argumentat el motiu i era per malaltia. En els altres 44 no se sap ni el motiu. Per analitzar aquest ple monogràfic, el que va dir el president Salvador Illa i les propostes dels partits de l'oposició, aquesta hora podem saludar la Cinta Galiana, que és portaveu de la plataforma Trens Dignes, una de les entitats que reclama aquestes millores urgents que necessita la xarxa de Rodalies i regionals de Catalunya. Bon dia, Cinta, i moltes gràcies per atendre el matí a Ràdio Estel.
Hola, bon dia des de Tortosa, a Terres de l'Ebre. Gràcies a vosaltres per donar veu a les plataformes.
Quina sensació us ha quedat a aquestes plataformes que defenseu aquestes millores al servei de Rodalies després del ple d'ahir a la tarda?
Bé, nosaltres tenim el trist honor de ser la plataforma més antiga de Catalunya, perquè també tenim el trist rècord de ser les dues línies més degradades, en més retards, en més averies, que són la R15 i la R16, aquí a Terres de l'Ebre. Llavors, després del ple monogràfic, vam constatar una cosa que ja sabem fa molt de temps, que aquí hi ha molts de factors i molts d'elements que s'ajunten per fer que, bueno, hasta arribar a la situació que estem ara, que jo penso que és una situació, com se diu, de tocar fondo. Molts d'anys de desinversió, és a dir, de no cuidar el que tenim, molts anys de falta de manteniment i molts anys degradant tota la instal·lació ferroviària. Què passa? Que ara ens trobem en una situació al límit per retards, al límit per manca de, com vosaltres heu dit, a la capçalera de maquinària i al límit també dels usuaris i dels treballadors, perquè també s'hi ajunta. Avui estem davant d'una vaga d'una part dels treballadors, es va desconvocar una vaga que hagués sigut encara més multitudinària perquè era de diversos sindicats. Llavors, és la tormenta perfecta. S'han ajuntat factors que s'han anat acumulant durant molt de temps.
El que passa que tinc la sensació que des del govern de la Generalitat es reclama paciència, es reclama temps per veure els efectes que aquests inconvenients actuals per les obres, doncs, no, que aquestes obres produiran millores. També es parla molt d'aquesta millora de la informació, però que res acaba de concretar-se i de fer-se realitat. No sé si vosaltres teniu aquesta sensació, si, per exemple, heu notat algun canvi amb la qüestió de la informació quan hi ha incidències aquests últims dies.
Aquí hi ha diverses coses. Nosaltres, per exemple, ens vam reunir amb la consellera Paneque i ens va ser sincera, ens va dir que s'havien trobat en tot el que t'havia explicat i que no volia enganyar-nos i ens va dir que seria llarg de solucionar. Llavors, nosaltres entenem que són necessàries les obres i entenem que és un engranatge, aquí les estesos diem, rovellat, oxidat. Mm-hmm. El que passa és que, clar, la gent ja necessitem solucions del dia a dia. Perquè jo, per exemple, estic jubilada i no en soc usuària de cada dia, però mm-hmm. la gent que va llegir el manifest a Terres de l'Ebre és gent que va cada dia a Tarragona i a Barcelona a treballar i no els pots passar en raons. Llavors, aquesta gent està desesperada, perquè fan tard a la feina, fan tard als estudis, perden fins i tot cites mèdiques. Clar, la gent que ens ho ve des de casa, entenem el que expliquen de que és llarg d'arreglar, però la gent que cada dia d'agafa el tren i es troba en que no sap si el tindrà, en que no sap el retard i no sap quan arribarà, pues és molt diferent, i jo també ho entenc. És a dir, les solucions han de ser més immediates, almenys per a aquesta gent que s'hi juga el pa cada dia. Llavors, aquesta informació a nosaltres ens arriba? Sí, la veritat és que estan en contacte amb nosaltres com a plataformes. Potser no arriba tant la informació immediata als usuaris. Si no va un tren, immediatament s'hauria de dir per què no va, quan s'arreglarà, si s'ha de ficar un bus per a solucionar-ho. Jo entenc a la gent que el dia a dia està desesperada perquè s'hi juguen molt.
Mm-hmm. Davant de tot aquest escenari, no sé si vosaltres penseu que ara mateix s'ha de mantenir la qüestió del traspàs o si potser caldria aparcar-lo durant un temps per centrar-nos en que el sistema funcioni i un cop això estigui resolt, llavors afrontar la qüestió del traspàs?
Mira, nosaltres som una plataforma política i no sabem si serà millor traspassar-ho o no traspassar-ho. No ens hi volem ficar, el que volem és que les coses funcionen. I com sempre explico jo, el problema ferroviari és un tamboret de tres potes. Una és Renfe, uh-huh. la infraestructura i tota la gran maquinària. L'altra és Adif, que és el manteniment que penso jo que també ha fallat per tot arreu. I l'altra és la gestió, que està a fer des d'un govern i ara es vol fer d'un altre. Llavors, si només fos qüestió d'una d'aquestes tres parts, diríem, bueno, pues va, si és per la gestió, fem a córrer cuita les coses. No ho sé, si només en un canvi de gestió o de traspàs s'arreglaria, perquè crec que és un problema endèmic de fa massa anys. Llavors, jo penso que les tres potes d'este gran problema, que és el transport ferroviari, s'han de ficar a funcionar ja. Per tant, el problema no sé si és la velocitat del traspàs o la voluntat i la inversió en tot el que està passant.
Mm-hmm. Creieu que aquest argument que també donen des del Ministeri de Transports i des de la Generalitat, no, que diuen que ara mateix no es poden fer més inversions perquè el sistema no ho podria aguantar, creieu que això té alguna mena de sentit? Vull dir, no és una mica una excusa per intentar explicar tots els problemes que dia a dia pateixen milers i milers d'usuaris?
Mira, si mires al nord d'Europa i als països més desenvolupats, el transport en mitja i en llarga distància s'està apostant per fer-lo sempre en tren. I el que ells li diuen en anglès la última milla, és a dir, la capilaritat territorial, ja se fa en petits autobusos, sí, pot ser elèctrics. Llavors, que ara diguen que no hi ha inversió per fer això, és no mirar cap al futur. És que és un futur que ja tenim aquí. No sé si és l'any 2030 o el 33, ara dubto d'estos tres anys, començarà a haver-hi sancions per contaminació en grans transports si no es compleixen les normatives europees. Llavors, si no invertim en transports menys contaminants i més sostenibles, no tindrem excusa. És a dir, si de pan per avui, hambre per a mañana, que diuen els castellans. Per tant, jo penso que és fonamental invertir en el transport ferroviari, perquè després no ens hi trobéssim que no tenim ni una cosa ni l'altra.
Mm-hmm. Clara, amb això que deia, ara ens trobem en molts casos que en aquells municipis, en aquelles ciutats i pobles on hi ha una alternativa, per exemple, amb servei de bus que connecta en molts casos amb Barcelona o en el cas, per exemple, de l'Ebre amb Tarragona o amb altres capitals, aquestes línies de bus van saturades i van plenes de gent perquè la gent confia més en aquest transport per carretera que no pas en el transport del tren, no? En el sentit del que vostè està dient, que la gent està perdent la confiança en el tren, això...
Aquí sí que té el dit a la llaga. Aquí a l'Ebre som quatre comarques que hi ha molts de pobles i moltes ciutats molt escampades arreu del territori. És un territori cada cop més despoblat. Mm-hmm. Llavors els polítics s'omplen la boca en la Catalunya buidada i en l'equitat territorial, però estem subvencionant autobusos que surten des de Tortosa gairebé cada hora i, com tu has dit, saturats. Per què? Pues perquè la gent ja té una desafecció i una desconfiança gran en el transport que haguéssim tingut que cuidar, que és el ferroviari. S'hauria de revertir, de pegar la volta totalment en aquesta situació, que la gent pogués agafar amb tota tranquil·litat el tren fins a Tarragona o fins a Barcelona, i que aquestes subvencions, que sort dels autobusos en tot el que ens hem trobat, cuidao, no estic en contra per a res dels autobusos, però... Aquestes subvencions haurien d'anar als autobusos que cuiden la capilaritat territorial. És a dir, que una persona de, per exemple, Barcelona, que vulgui vindre a Terra Alta a visitar Horta o a visitar pobles dels nostres comarques, que són molt, 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 molt bonics, jo us invito des d'aquí, tinguin un tren per arribar a l'aldea i des de l'aldea pugui agafar un autobús i anar a aquests pobles. I al revés, i això ara no passa. Ara s'està impulsant el transport per carretera i deixant de banda el de tren. Per tant, en això estem totalment d'acord.
Mm-hmm. Aquest dissabte passat vam poder veure aquestes protestes que les diferents plataformes que reclameu un bon servei de trens a tot el país vau organitzar. S'està comentant que si no hi ha canvis, si no hi ha millores en un curt termini, es podria convocar una nova jornada de protestes. No sé si hi ha alguna data al calendari. També heu comentat que, a més dels usuaris de Rodalies, s'hi podrien sumar, per exemple, amb plataformes, entitats del transport, de transportistes, de camioners, de transport de viatgers per carretera, també per aquesta criminalització que pateixen pels problemes que hi ha ara mateix a l'AP7, per exemple.
Bé, nosaltres com a plataforma hem arribat fins i tot a parar un talgo a l'estació de l'aldea. Vull dir, jo no descarto res. Per què ara estem en un impàs, en una expectativa? Bé, perquè fa poc, va ser el dissabte, que vam fer aquestes concentracions i manifestacions simultànies, que realment aquí a Terres de l'Ebre estem molt contents perquè va haver-hi molt d'èxit de participació i encara més de ressò en els mitjans i a la gent. Però potser sí que si això no es compleix pues hauran de prendre unes altres mesures. No, no hi ha una, per part nostra no hi ha una data damunt la taula. Esperem a veure cap on mouen i com són les reaccions i si es comença a solucionar les coses.
Què és el que hauria de passar de manera més immediata? Perquè primer perquè els usuaris no se sentin defraudats i no puguin arribar puntuals a la feina, a la universitat, al metge, on sigui, cada dia. Però després també perquè aquesta sensació d'impotència i de mal servei canviï una mica.
Clar, doncs és tan fàcil com que els trens arriben en puntualitat i en seguretat. És així de senzill. Que funcionessin com haurien de funcionar normalment, com funcionen la resta de països o gairebé la resta de països d'Europa. Simplement això, un dels primers punts de compliment és la puntualitat, l'accessibilitat i que com ha d'anar, i el funcionament correcte. És així de senzill i així de difícil, per que es veu. Perquè quan no és robatori de coure, és averies, i quan no és averies, és que falta personal. I, clar, és que és molt gros. El que ha passat a estar és molt gros. I intentem pensar en positiu i veure si es comença a solucionar a poc a poc.
Per cert, vosaltres, des de la plataforma de Trens Dignes, com us ho expliqueu, el que ara explicàvem, que un de cada quatre trens està en tan mal estat que no pot ni circular, però també això que explicàvem, que hi han hagut 45 trens que s'han hagut de suprimir i que en 44 casos els maquinistes no s'han presentat i no han explicat el motiu.
Bé, aquí hi ha dues coses. Una ja volia explicat abans, i no em sorprèn, perquè la maquinària és tan obsoleta que l'han anat deixant perdre. És a dir, s'han anat degradant i l'han anat apartant. Ara també, com s'ha de canviar l'ample de vies, doncs hauran de començar, que això en subconscient, perquè vam anar al Senat i ens van explicar que ja feia, que ja estàvem muntant l'adquisició de nova maquinària, que pogués encabir l'ample de via, això és importantíssim, això és fonamental. En quant a la maquinària, no em sorprèn per el que m'ha explicat. En quant a lo dels treballadors de Renfe, jo tinc entès que hi havia molt de malestar per la inseguretat que suposava a nivell laboral aquest traspàs de Rodalies cap a la Generalitat. Jo, com ja tinc uns anys, conec a molta gent dintre de Renfe i el que ens ha fet arribar a la plataforma és que la gent se sentia molt incòmode i molt insegura amb el que estava passant, i jo no dic que fos una vaga encoberta, però sí una deixadesa pot ser conscient. No, això no t'ho puc dir, però em dóna aquesta sensació vist des de fora. Potser caldria clarificar més les coses i també donar un toc d'atenció a la gent que no compleix la seva feina.
Cinta Galiana, portaveu de la plataforma Trens Dignes, moltíssimes gràcies per haver participat al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per donar veu a les Terres de l'Ebre.
Sempre encantats de fer-ho.
Bon dia.
Igualment, passen 2 minuts d'un quart de 10. Fem una breu pausa per la publicitat i a la tornada ja arrenquem amb la tertúlia avui amb l'Ivan Guera, el Sergi de Maia i en Josep Maria Martí Rigau.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. El directe, els podcasts, la ràdio a la carta i tots els programes a l'app de Ràdio Estel. Per Android i iPhone. Per acompanyar-te i per estar al dia. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però quan vaig conèixer Los Tilos vaig saber que estava fent el correcte. Aquí rep atenció especialitzada i jo tinc la tranquil·litat que està ben cuidat, en un espai segur i acollidor. A Los Tilos, el meu pare no només està en bones mans, és a casa.
Visita Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, o troba'ns també al 93 450 7000 i a bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ja estem aquí amb la tertúlia, ja tenim aquí a la taula els tertulians d'avui. Bon dia, Ivan Guera.
Bon dia.
Bon dia, Josep Maria Martí Rigau.
Bon dia, què tal?
I bon dia, Sergi de Maia.
Hola, molt bon dia.
I també tenim en Rafa, que ja estava, no sé si, perquè estàvem parlant de moda ara aquí a la publicitat, dic, no sé si el tema de l'antitertulia avui va per aquí o...
No, va per altres derroteros. Abans que res, deixant fer ahir, deixàvem doncs, votant el tema de que anava jo al teatre a la nit.
És veritat. Ahir en Rafa va anar a veure Mort d'un comediant.
Mort d'un comediant, amb Jordi Bosch, Cesc Marginet i la Mercè Pons. Espectacular.
Sí?
Per mi, jo vaig sortir impactat. Tots molt bé, són tres actors, dos actors i una actriu, però el Jordi Bosch...
És que el Jordi Bosch en teatre és meravellós.
És que jo...
Un gran.
El vaig saludar al sortir i dic, Jordi, ara què vas? A fer-te un bany i massatge, no? Perquè quin desplegament increïble. És que li vaig dir, és que actues amb la ungla del dit del peu. No, en sèrio, eh? És tot el cos sencer, la veu... A mi em va meravellar i evidentment Cesc i la Mercè Pons també. Però bueno, ja està. I debatíem si entre setmana hi ha un públic concret. El Barbeta deia que pensava que era entre setmana era una mica jubilats el target de... I, sí, hi havia una mica gent gran...
Una mitjana d'edat alta.
Alta, però també hi havia altres edats, o sigui que una mica... Bé. Dit això,
feta la
recomanació, i a banda dels codis de vestimenta, tinc una notícia que m'ha cridat molt l'atenció, a veure què en penseu. Clar, jo no sé si esteu preparats pel que s'ha de venir, però la Comissió Europea recomana que tots els ciutadans tinguin a casa, atenció, kits de llanternes, aigua, menjar, medicaments i documents per sobreviure 72 hores davant pandèmies, ciberatacs o fins i tot una guerra. I aporten dades. Només el 47% dels europeus tenen una llanterna a casa. Teniu llanterna a casa o què?
No.
Sí, jo sí.
Jo en aquestes coses haig de confessar que sempre confio en el meu home, que és molt organitzat, que sempre té tots els
bueno,
cas.
Però és el que s'ha de fer, Iva. És a dir,
a les cases hi ha especialització.
A casa hi ha especialització, exactament. Cadascú s'encarrega d'unes coses, i si el teu marit és l'encarregat de quan vinguin doncs, catàstrofes mundials, estan preparats.
És igual que se l'enteria.
Jo pensava, com que hem passat la pandèmia prèviament, també sabem què és el primer que anem a comprar.
Paper higiènic.
Paper higiènic. Estranyaga la Bonderlei, no digues paper higiènic. Suposo que ja ho dona per fet, que tots que pensarem que ràpidament que, no? Ojo.
Deu pensar que si a més ho diu, és que igual al dia del demà no n'hi ha.
Arrel de la notícia aquesta, de la recomanació de la Unió Europea, ahir a casa vam fer inventari.
Sí?
Anem a mirar.
Ho vau fer?
No, però va sortir espontàniament, no ho vam planificar.
José María, t'has avançat perquè la Unió Europea proposa un dia de la preparació.
A mitja horeta va venir clar. Això era que tenia dues llinternes i funcionaven les dues. No recordo, és impossible recordar com... O sigui, jo no recordo haver-les comprat.
Com han arribat
a casa dues llinternes, però tenim dues i que funcionen. I després, amb el tema del menjar i tal, va passar una cosa molt curiosa. Nota, tenim allò, llaunes de tonyina, tal, o sigui, més o menys, per tres dies resistiríem i ens faltava un element. Ara, el riure és fàcil, no? O sigui, que era l'aigua. Perquè, esclar, a Sant Cugat l'aigua de l'aixeta és bona, no és dolenta. I embotellada em compro de petites, però... O sigui, que per tres dies aigua no en teníem. Ara, això sí, estava compensat perquè hi havia altres coses, hi havia cerveses...
No morireu de set.
De set et moriràs, però potser al cap de tres dies et troben una
mica... Sí, exacte. O sigui, que es tracta de comprar una garrafa o un parell de garrafes d'aigua per si un cas.
Jo és que crec que l'última llanterna que vaig comprar devia ser quan el meu fill tenia 3 anys i compraves aquelles de joguina que em feies el recarregat.
Clar, jo és que tinc nens. Clar. Jo tinc nens, llavors tinc 4 o 5 llanternes. I...
Per les colònies, no?
Per les colònies. Des d'aleshores que ja no.
A Barcelona, doncs, aigua embotellada també en tenim, perquè no en queda una altra. Però, en
fi, jo sí. Jo no he fet aquesta preparació tan disciplinada com el Josep Maria, però estava revisant mentalment quan he vist la notícia aquest matí i sí que jo crec que sobreviuríem 3 dies tranquil·líssimament. Jo compro l'aigua embotellada amb gas.
Ah, molt bé.
La que provem gas. I després vaig...
Un punt així més...
Una mica de xispa. En fi, no sé, però a banda de les recomanacions, jo sí que volia plantejar-vos aigua, menjar, etcètera...
Bueno, perdona, una bateria recomanen, que jo pensava, bueno, jo em compro una bateria, però...
Sí, però bateria...
Doncs era una de les recomanacions, vaig llegir també.
És que això és
una bateria elèctrica, i pensava, vale, jo me la compro, i després quan vingui l'emergència, jo amb allò, si no sé...
Sí, una bateria és molt de milicians, no? De sí, revolta ja miliciana. De...
Sí, sí, no sé, sí.
Jo vaig entendre que deien bateria, que és una traducció de l'anglès, que eren bateries, que eren piles, vaig entendre. Ah, vaig entendre jo. Sí, és clar, sí.
Sempre hi ha un dèficit de piles a casa, mai se sap...
Sempre, la que et falta, allò, la gruixuda o l'estret, això, és just la que et falta.
La que no tens.
Necessites una i compres un estoig que n'hi ha 4 o 6.
També recomana, no, allò de tenir una bateria externa pel mòbil, però clar, l'has de tenir carregada, perquè si no, el dia que arriba el moment no funciona.
S'ha de tenir el kit de supervivència carregada.
A punt.
O 2 o 3 o 4, les que calguin. No, jo volia plantejar-vos... que ja per se el tema és entre cometes divertit i entre cometes dramàtic, perquè que sortia a la Unió Europea a dir-te prepareu-vos que s'acaba el món. Bé, no sé com... Però sí que és cert que, a banda de totes les coses bàsiques que ja recomanen, què posaríeu al vostre kit de super... Allò que diu, mira, jo sense això no puc estar, necessito...
Seré molt clàssic, no sé, llibres... O sigui, si m'haig de quedar tancat...
Sí, jo pensava
mentre
el mateix.
Cauen les bombes o mentre... No? Sí, pues, sí. Mira, escolta'm, uns llibres per passar l'estona, penso.
Sí, llibre, i després, com que és, amb el cotxe es pot carregar també el telèfon i... O
sigui, un cotxe, no? Principi...
No, el cotxe. No, jo conto que si em quedo a casa, el cotxe el tinc a baix en un pàrquing, i aleshores, el pàrquing de l'escala, no? I aleshores, encara que em quedi sense piles o sense bateria, si el tens ple de benzina, procuro portar-lo sempre bastant, però si no, no apuro molt la benzina. Aleshores, el poses en marxa allà una estona i es carrega. I aleshores, evidentment, la música, que a part dels llibres, música sempre anima. Molt, sí.
Tu ves que ho tens molt apamat, eh?
Sí. És que jo fa temps que em preparo per la guerra.
Ja pensat.
Em preparo per la guerra.
Maria Martí Rigau és d'aquella gent que, en cas d'una catàstrofe, va bé tenir-la a prop perquè està molt preparat, eh?
Ara li demanaré a la Sílvia el
casa meva és casa vostra.
Digues dues vegades.
Jo crec que ja he dit que no sóc l'organitzadora de la família.
No, ja. Tu, un marit. Et poses un marit.
Exacte. I un fill que em fa molta companyia.
Perfecte. No, jo estava pensant que tabac, jo necessitaria un estanc. Jo em posaria un estanc a la casa.
Això també.
Perquè clar, ostres, no sé com m'ho portaria el tema. I segurament... un transistor per intentar agafar una emissora.
Això sempre ho diuen també, una ràdio a piles, sí. Que no necessiti corrent.
I segurament una foto de Hansi Flick. per mirar-lo fixament i que...
Per donar-te esperança.
I que m'hanés donat esperança. En fi, que segons aquestes dades, el 58% dels europeus no estan preparats perquè arribi una crisi d'aquest.
No. Afortunadament.
Sí, exacte. Josep Maria Martí fa pujar la mitjana.
Fet, segur. Em semblen pocs.
Sí, em preocupa que hi hagi un 40 i pic. Preparat perquè penso en què estan pensant, no?
Sí.
Saben alguna cosa que jo no sé.
Sí, és veritat. Sí. És veritat. Bé, també és veritat que aquí potser ens agafa molt lluny, no?, que cap al nord d'Europa, Finlàndia i aquests països estan més conscienciats amb això.
Jo quan vaig començar a sentir aquestes notícies recordava les pel·lícules i sèries nord-americanes dels anys 60 en les quals s'estimulava la construcció de refugis nuclears...
Moltes pel·lis sobre
això. I es va generar aquella histèria col·lectiva i pensava, ja hi som?
Sí. No, imagina que ara els pisos a Barcelona han de tenir un refugi nuclear. Ja els preus...
Mira, no li donis idees. Dona, no donis idees a l'Ajuntament per posar una condició més. Sí. Perquè ja no poden regular més.
Tindrem biblioteques i refugis nuclears, tot, no? Com allò de l'estiu, que és un refugi climàtic, doncs
exacte.
Ho convertiran en refugi nuclear.
Això t'anava a dir, que aquestes recomanacions estan molt bé, però clar, aquí s'ha de tenir en compte l'espai que té cadascú, perquè si has de tenir tot això en un rebost de segons quins pisos, potser... No queda espai per les coses del dia a dia.
En resum, és que encara que arribi l'Armagedon i l'Apocalipsi, jo crec que no ens en sortirem, excepte el Josep Maria, que ho és.
No, tampoc.
Jo m'abandonaria, diria, mira, ja està. Acabeu amb mi ràpid i punt. Bé, amics, doncs prepareu-vos per totes aquestes cosetes. Podeu consultar les notícies i preparar el vostre kit de supervivència. El patrocinat per... No sé, per el Corte Inglés.
Bueno, gràcies, Rafa. O Servicio Estación.
Bona tertúlia.
Vinga, gràcies.
Merci, bon dia, fins gràcies. Ara. D'aquí una estona parlarem de la qüestió de defensa. De fet, en un informatiu recollíem aquestes dades de l'Eurobaròmetre que els espanyols justament són un dels europeus que menys preocupats per la qüestió de la seguretat estan, que menys creuen que s'hagi d'apostar per l'augment de la despesa en defensa en comparació amb altres ciutadans, altres països europeus. D'aquí una estona també en parlarem amb Fundipau i analitzarem el discurs que està fent aquesta hora Pedro Sánchez al Congrés. Però ara volia parlar del ple que hi va haver-hi ahir al Parlament, el ple monogràfic sobre Rodalies, perquè ara ho sentia amb la Cinta Galiana, portaveu de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre. És una de les zones, al sud, és una de les zones més castigades. De fet, abans explicàvem que aquest matí hi ha hagut una incidència a l'R2 entre Vilanova i la Geltrú i el Garraf, que estava obligant a circular els trens en via única. Ara també ens comentaven que hi ha una altra incidència, en aquest cas a l'R2 Nord, que en aquest cas afecta a Sant Celoni i que obliga els trens a començar i finalitzar el seu recorregut a l'estació de Llinars, que no poden arribar fins a Sant Celoni. Això també està provocant retards. Un dia més parlem d'aquests retards, ja es fa repetitiu, ja es fa pesat, i al final totes aquestes solucions o tots els discursos que es feien ahir al Parlament, no, que tot ho posen com a un termini com a mínim a mitja distància, i per no parlar d'allò Salvador Illa deia que s'han de fer inversions en les properes dècades, però clar, és que al final la gent ha d'anar a la feina cada dia, i ha d'anar avui, i ha d'anar demà, i va anar ahir, i aquestes solucions a llarg termini no li arreglen res al final a la gent. Vull dir, no sé si el govern de Salvador Illa està encertant amb la manera com està afrontant aquesta crisi, perquè realment la sensació és que els usuaris cada vegada estan més farts i més enrabiats, que aquest també és un dels perills, no, de la societat, quan ja tens aquesta impotència, aquesta ràbia, que no es giri en contra al final dels polítics i de l'administració, perquè al final, ho deia la Cinta també, la sensació és que totes les administracions t'estan fallant contínuament. No sé si vosaltres vau seguir el ple, si confieu en allò, en aquests missatges que s'intenten donar, poden apaivagar, poden canviar alguna cosa en el sentit dels usuaris, Iva?
Jo crec que és molt difícil, tot i que en el fons crec que el missatge que va donar tant el president Illa com sobretot la consellera Paneque és l'únic que poden donar, que és el missatge de hi estem treballant amb elements que són els que poden aportar ara, que són bàsicament més mitjans per informació i seguretat en les vies i en els trens, que és el que realment depèn de la Generalitat, i la fiscalització de la feina que fa el govern espanyol, que aquí és on probablement el PSC té menys credibilitat. També per una qüestió, a mi em sembla injusta, que és que la credibilitat política al final l'hem deixat en mans de veure qui es cridassa més a la institució que té al davant. És a dir, de la Generalitat al govern espanyol, del govern espanyol a l'Ajuntament de Barcelona, de l'Ajuntament al... Ara, vull dir, jo crec que el fet que Salvador Illa es cridassi públicament al ministre Òscar Puente no sé si solucionaria gaire, però és exactament la via que li exigeixen tant Esquerra com Junts per Catalunya. Jo crec que, efectivament, és una xarxa tan tensionada i tan... amb una situació tan precària, tant per la falta d'inversió com per l'augment d'usuaris i de pressió sobre aquesta xarxa en mercaderies i en passatgers, que les inversions a llarg plaç són l'única via per solucionar-ho definitivament. I això vol temps. Però en el mentrestant, doncs això, mesures com augmentar el número de persones que estaran donant informació, que em sembla un tema molt important. Sobretot perquè al final les infraestructures i les avaries són bastant imponderables. Però el fet que existeixin, per exemple, trens fantasma, això és absolutament inacceptable. És a dir, una companyia com Renfe no pot no informar de quins combois realment arribaran a les estacions i en quin temps i quan trigaran els trens a arribar a destí. En aquest sentit, reforçar les vies d'informació em sembla molt important i posar sobre negre sobre blanc també quina és la situació real de la xarxa i de tota la infraestructura, perquè aquesta dada del 24% dels combois que no es poden fer servir perquè estan vandalitzats o espatllats, o el fet que més de 100 dels 200 i pico ascensors i escales mecàniques de les estacions no funcionin, et dona una imatge de dir, home, això és una degradació del servei que va més enllà de la inoperància de Renfe i Adif, en la qual jo crec que tots estem d'acord. Mm-hmm. Aquí hi ha una part també de falta de vigilància dels governs de la Generalitat, efectivament.
Teni. Mm-hmm.
Sí, jo crec que no ajuda precisament a aquesta desafecció que genera l'estat del servei el que el ple es converteixi bàsicament en un intercanvi de retrets i en assenyalar culpables, perquè crec que en aquest cas la responsabilitat està molt compartida. Especialment concentrada en aquells partits grans que han tingut responsabilitats de govern a Espanya o a Catalunya. Perquè aquest és un problema que passa com amb l'habitatge, que no és un problema ni és nou. Segurament ara s'ha arribat a un nivell d'indignació que l'està fent més visible, menys mal. Lamentablement hi ha certes qüestions, després igual em refereixo, que fins que no arriba a aquest punt de col·lapse no tenen la visibilitat pública i política que necessiten per transformar-se. I jo crec que això està molt relacionat precisament amb quina és la classe social, principalment usuària de determinats serveis, no? Com és el cas de les Rodalies. Al final és un servei que utilitza majoritàriament gent de classe treballadora, classe mitja, difícilment gent de classe alta, i crec que això també explica en bona mesura que altres serveis, com l'AVE en el seu moment, com els aeroports, com els ports, com les autopistes, hagin tingut una priorització de la inversió molt més gran que el transport públic en general i les Rodalies en particular. I insisteixo, això és el que crec que en bona mesura explica que s'hagi trigat tantes dècades, perquè com dic, el problema no és nou. I passa com amb l'habitatge, que no és nou i a més la seva solució no és immediata. És un problema que afecta molt específicament a les rendes mitjanes i baixes, que venen acumulant problemes i que això cap govern ho solucionarà d'avui per demà. Al contrari, es poden prendre mesures immediates per intentar pal·liar els efectes més greus, però és evident que això necessita dècades. Això és una de les coses que Salvador Illa va deixar clar ahir, que em sembla, diguem, des d'aquest punt de vista, com a mínim, responsable, no prometre el cel, no prometre solucions miraculoses, com alguns pretenen vendre amb el traspàs de la competència, que no dic que formin part de la solució, segurament formen part de la solució, però tampoc serà un miracle. Això requereix dècades, i hem de ser honestos amb la realitat, perquè hem estat dècades deixant-ho abandonat. I en aquest abandonament hi ha hagut una manca d'inversió, efectivament, per part de l'Estat. Això és, crec que és objectivament cert. Hi ha hagut una altra raó, que és la mala gestió, que això segurament és el component que es pot solucionar o s'hauria d'intentar solucionar de manera més ràpida, perquè la bona gestió, carai, es tracta de coordinar-se millor, de canviar responsabilitats si toquen, de millorar el flux informatiu, etc. Això hauríem de tenir capacitat de fer-ho de manera immediata. I tercer element, per la manca de prioritat, insisteixo, manca de prioritat a Madrid, però manca de prioritat a Catalunya, que es van prioritzar altres temes a nivell polític, diguem-ne, que no les polítiques públiques de la vida quotidiana de la ciutadania, i es van prioritzar altres infraestructures en lloc de les Rodalies durant massa temps, no? Per tant, aquí hi ha mesures que s'han de fer a curt terme, a mig terme i a llarg terme, però és important també que l'activació que s'ha posat de manifest aquests dies no decaigui, perquè si finalment hem aconseguit que hi hagi un ple extraordinari sobre això, que hi hagi una preocupació i una consciència col·lectiva sobre la seva importància, passa una mica com l'habitatge. És perquè el drama ha arribat a uns nivells bastant insostenibles i, per tant, és important que això continuï vigent perquè les actuacions es duguin efectivament a terme.
Joan Maria.
És que això trobo que està directament relacionat amb el greu problema de l'habitatge actual, perquè, és clar, les ciutats, no només parlem de Barcelona, parlem de tota la seva àrea, de Tarragona, o sigui, les concentracions, ciutats grans que tenen una rodalia amb indústria i etc, a veure, la gent no pot viure en aquestes ciutats. Barcelona és el cas paradigmàtic, però també passa a Tarragona i a Lleida i Girona. Aleshores, si la gent no pot viure aquí, se n'ha de viure a la primera corona, a la segona, a la tercera, se n'ha més lluny per poder pagar el lloguer o... Però, esclar, és que llavors, encara que... O sigui, els expulses de la ciutat, o la situació els expulsa gent de la ciutat, però que després no se'ls deixa venir amb normalitat a treballar. Em comentàvem fa poc que hi ha empreses ja que quan posen allò un headhunter perquè contacti amb gent, que volen fitxar gent o volen contractar gent, hi ha recursos humans, pregunten, una de les preguntes que fan és, escolta, i vostè on viu i té cotxe o quin mitjà de comunicació? No dic que si diu vaig amb Rodalies ja no et contractin, però ho pregunten en aquest moment, cosa que no havia passat mai. A veure, jo tinc la impressió, tinc diverses impressions. Una és que realment que encara potser no ho sabem tot, perquè esclar, ahir la notícia aquesta que deia la IVA, no?, i que ho hem comentat els tres abans d'entrar, que una quarta part dels convois de Rodalies, dels ferrocarrils, no funcionin, estiguin espatllats i que no estiguin solucionat les avaries que tenen. També parlàvem a fora, hòstia, tota a Catalunya, el 50% dels robatoris de coure passen a Catalunya. Per què passa això? Perquè que no hi ha trens a Osca, a Guadalajara o al Mendralejo? Clar, és que hi ha una sèrie de circumstàncies i ahir jo crec que pràcticament tots els grups van coincidir a veure, les causes, i li deia, senyor Illa, les causes ja les sabem. Ja sabem que 4.500 milions pressupostats, però no invertits a Catalunya. 4.500 milions n'hi ha per comprar molt de coure i per contractar mecànics per aquests convois espatllats. Això ja ho sabem, però li deia, senyor Illa, vostè deixi aquesta política de tant sí senyor, i de tanta subordinació instrumental, però tanta subordinació, i no queixa amb el govern de Madrid, amb el ministre Puente. Això per una banda, i per l'altra, més atenció, que també ho comentaves tu, Iva, més atenció als ciutadans, perquè, esclar, les imatges aquestes de gent caminant per la via amb maletes, amb crios, i que els hi posen els micros, les ràdios, tal, no, és que no han sentit res, no sabem si vindrà un altre tren, si hem d'anar a l'estació de davant o darrere. Això és tercermundista. Això és de Biafra, de Katanga. Es van dir, o sigui, va haver-hi un comú denominador i gent, que, o sigui, o partits o grups que estan propers i que donen suport, i han donat suport bastant, per exemple, a la investidura de Salvador Illa, com a Esquerra Republicana, com els comuns, clar, a Esquerra Republicana, la Esther Capella deia, escolti, o es planten o no els acompanyarem. I una mica la portaveu de Comuns ens també deia, escolti, plantin cara, perquè és que no pot ser que no vulguin reaccionar. Tots els presidents, sí, pràcticament tots els presidents de la Generalitat que hi ha hagut fins ara, hi ha hagut un moment, com a mínim, hi ha hagut un moment que han hagut de plantar cara encara que tenien aliances. Recordem el Jordi Pujol en el govern de l'Aznar, diguent-hi, però qui s'ha cregut que són? Que som aquí, tites, ens tiren quatre... Sí. Però Montilla, en el Zapatero, li va dir, José Luis, te queremos mucho, pero a Catalunya la queremos más. Bueno, dir, escolta, ens estàs fastidiant. I, clar, Maragall també es va plantar cara i li van fer pagar. Tots, uns més, uns menys. I llavors, esclar, això, aquesta inacció i aquesta falta, tot i que es va anunciar fa 3 setmanes o així, de bombo i plateret, que no, es contractarà molta més gent per donar informació. Bueno, o no els han contractat, o com a mínim no, encara els estan fent el curset de formació.
És que aquesta és una cosa que jo això... insisteixo, això ja fa un mes que es va anunciar. Jo no entenc quan es tarda a contractar aquesta gent i a posar-la a les estacions. Però és que
difícil,
Jo crec que no, I no està passant, i al final és una cosa prou senzilla, que si falla un tren i en fallen cada dia... se'ls hi pugui dir als passatgers a quina andana han d'anar o quin serà el tren que passarà. Vull dir que al final... també queda una mica aquest discurs de farem, però hi ha coses que són prou senzilles i que tampoc s'estan fent.
I que es podrien fer millor, perquè va haver una intervenció, Salvador Vergés, per exemple, va dir, escolti, les coses s'han de fer. Aquest túnel famós de Sant Vicenç de Calders, no?, que 5 mesos ha estat parada aquesta línia, després tampoc s'ha obert el túnel, s'ha obert la connexió, però contínuament hi ha problemes. Però a la construcció d'aquest túnel ens van dir, home, és que és una obra vital, s'ha d'utilitzar dinamita per ampliar el túnel, etc. I va posar un exemple, diu, que està penjat a YouTube, Suïssa, a Chamonix. Un túnel, s'ha construït un túnel ferroviari de 500 metres aproximadament, com el de Sant Vicenç de Calder. I va dir, i sap com està, com ho van construir? Perquè en aquesta gravació de YouTube, l'enginyer que ho va fer ho explica. De dilluns a divendres, per allà passava el tren de Rodalies Suís. O sigui, la gent utilitzava normalment aquell tren. Divendres a la nit, divendres a la nit, es tancava el túnel i anaven unes brigades que desmuntaven les vies de la catenària i ho deixaven llest perquè el dissabte unes altres brigades de treballadors posessin la dinamita, o dinamitessin, ompliessin el túnel, etc. Diumenge, recollien tota la runa al matí i a partir de mitja tarda i fins a la nit, la mateixa brigada que havia desmuntat les vies anava a muntar-les i de dilluns a divendres funcionava exactament igual el servei com sempre. I aquest túnel el van fer en 3 mesos. I aquí vam estar 5 i amb la línia completament tallada. I sembla que sense altre resultat. O sigui que també, com comentaves tu ara, es fan coses, però potser s'han de fer millor. O no també, sé, o estudiar altres formes.
També hi ha un tema d'inversió. És a dir, i de com es prioritzen les inversions en una xarxa que necessita molts diners. I a banda de que, per desgràcia, els catalans són més espanyols que suïssos, i em sembla que aquesta,
era un exemple,
aquesta planificació és bastant complicada, també potser hem de revisar això, fins a quin punt, doncs inversions com, per exemple, el soterrament de vies que s'està fent, i que jo crec que és molt necessari, però són milers de milions a Sant Feliu i a Montcada i Reixac.
Els passos a nivell, clar.
Són molt perillosos, molt gent, però la despesa que es farà a Montcada serviria per fer tota la línia. Aleshores, no podem demanar una inversió extraordinària i d'excel·lència en una xarxa que necessita tant. I, per tant, l'exemple aquest de Salvador de Vergés és molt maco, però em sembla totalment extemporani respecte a les necessitats de la xarxa de Rodalies catalana.
Extemporani i, a més, també em sembla que és una manera d'amagar les seves pròpies responsabilitats, que també les tenen. És a dir, al cap i a la fi, aquest país l'ha governat de manera extraordinàriament majoritària el partit que representa aquest senyor. I crec que alguna responsabilitat haurà de tenir també en la capacitat que ha tingut per fer efectives aquestes inversions o per prioritzar també des de la Generalitat les infraestructures ferroviàries. Jo crec que aquí es recorre, que insisteixo, no dic que no sigui part de l'explicació. És part de l'explicació que Madrid o que el govern espanyol, l'Administració General de l'Estat, no ha invertit i no ha sigut prou efectiva? Innegable, és així. És aquesta tota l'explicació? No, jo crec que a vegades es recorre això com l'excusa fàcil, no? Com l'enemic visible, no? I situes un responsable i el tens allà. I per tant, aquí ja li pots abocar tot el malestar. I sent part de l'explicació, insisteixo, crec que això és injust. I que aquí podem caure en un cert partidisme que es tracta d'expulsar-nos les responsabilitats. No? No, la culpa és seva, la culpa és meva, i al final aquí qui ho pateix és el dia a dia. Perquè, fixem-nos, si mirem el país... jo torno al que deia abans, en autopistes som líders europeus, és a dir, serà per quilòmetres d'autopista, i mentre que Vic, la famosa via cap a Puigcerdà, és de via única i portem no sé quantes dècades lamentant que sigui així la necessitat d'inversions, bé que hem fet una autopista per aquí, també hem fet una altra autopista per Manresa, tenim autopistes a tot arreu, ara ampliarem el tram des de Berga fins al túnel del Cadí, és a dir, ampliarem la ronda litoral, vaja... Això també, primer, em fa reflexionar, insisteixo, sobre les prioritats, i en això resulta que la Generalitat sí que ha estat capaç d'aconseguir inversions i d'aconseguir multiplicar les infraestructures. Per què no a Rodalies? Home, doncs si ho has aconseguit per una banda, hauríem de preguntar-nos per què no per l'altra i quina responsabilitat també han tingut. Dos, insisteixo, això també posa de manifest que igual no és una qüestió d'incompetència, torno a lo mateix. A mi quan es posen aquests exemples en els que ens emmirallem sobre Suïssa i no sé què, no sé quantos, penso, escolta'm, aquí quan volem fer les coses les podem fer molt ben fetes. I crec que tenim multitud d'exemples per sentir-nos orgullosos. Quan no les fem ben fetes ens hauríem de preguntar què és el que falla. És a dir, no és que siguem de per si uns incompetents, és perquè segurament no hi hem abocat els recursos suficients, no ho estem prioritzant, no estem posant les eines per coordinar-nos i perquè hi hagi una bona gestió de tot plegat. I aquí sí que estic molt d'acord. Això s'hauria de poder solucionar de manera bastant immediata. Té raó el Pau quan diu, escolta'm, quan s'han de contractar informadors, clar, quan estàs fent unes obres i resulta que això t'impedeix que no sé què, això ho hauries de tenir previst. I això sí que és inacceptable, insisteixo, no perquè crec que siguem més tontos que ningú, sinó perquè segurament no s'han fet les coses com Déu mana i, en fi, la gestió no és la dient. I última idea que volia situar. per acabar. I després hem de pensar, com deia, que això és una perspectiva a llarg terme i que, per tant, necessitem un pla de rodalies que tingui visió de futur. És a dir, el ferrocarril és el transport del futur. El cotxe, per qüestions mediambientals, per qüestions físiques, per la seva ineficiència inherent, sabem que té uns límits inevitables. Val? S'omplen les autopistes i ampliar carrils només fa que tornar-les a col·lapsar. Per tant, si hem de prioritzar aquesta mena de transport sostenible, necessitem un pla que pensi ja no només en tapar els forats, sinó en quin és el país i la mobilitat que volem de futur. I això implica rodalies, però això implica urbanisme, com molt bé deia el Josep Maria, això implica com organitzem territorialment el país. I crec que en això també anem tard. Ara sembla que en el ple, precisament, una de les coses que van sortir és això, és la voluntat o el compromís de fer un pla. És increïble que estiguem a aquestes alçades havent de definir quin és el pla global de país de rodalies que necessitem per ser competitius de cara al futur i per al benestar de la ciutadania. En fi, també com a senyal una mica del que expressava abans, de la manca de priorització en aquestes qüestions.
Sí, respecte a les dificultats per gestionar la informació i per atendre els ciutadans, els passatgers, que al final són les víctimes de tota aquesta situació, jo crec que també aquí té molta incidència la degradació de tot de tota la infraestructura. Perquè al final, aquest cap de setmana o el cap de setmana anterior o el dilluns anterior, quan veiem el gran col·lapse, no, el dissabte, que vam veure el gran col·lapse a l'estació de Sants, al final va sortir un senyor amb un megàfon. I a l'estació de Sants, en principi, els panells funcionen. Mm. Si tu vas estació per estació i et trobes tots els panells que no funcionen, resulta que aquella gent que compra bitllets de Rodalies, que no són com els passatgers de l'AVE, que deixen un correu electrònic o un telèfon i als quals se'ls pot avisar fàcilment, aquella gent l'única manera de rebre informació és arribar a unes estacions on ja no hi ha personal i on, a més, els sistemes d'informació estàtics la majoria de les vegades no funcionen. Aleshores, també la falta d'informació forma part de la degradació de la infraestructura. Però dit això, jo crec que també podem assumir tots que tant Renfe com Adif han estat profundament injustes i han menystingut els seus passatgers. I en aquest sentit, jo crec que sí que els hi ha de demanar moltes responsabilitats. Sobretot a DIF, que és l'empresa que menys informació dona de les seves incidències. Uh-huh. Això d'una banda. I d'altra banda, jo crec que el millor que podríem veure d'aquest ple, i no crec que ho veiem, perquè és una eina política meravellosa, dir, mira que dolents que són els espanyols, i em vaig apuntar una frase així d'ahir, que vaig pensar, Renfe ens oprimeix i ens ofega. Clar, amb aquestes tesis, és que no tirarem endavant. Jo crec que realment Catalunya necessita un pacte de tots els partits per definir quines són les prioritats, anar tots a una, i que totes les administracions vagin a una, perquè una de les queixes que més o menys en privat et fan des de les empreses públiques que han de fer infraestructura és que a Catalunya és molt difícil tirar endavant les infraestructures perquè cada poble i cada barri gairebé tenen una normativa que t'atura durant 5 mesos més del previst. I això, la ineficiència de la regulació administrativa a Catalunya, també és un tema que no és el responsable del problema de Rodalies, però, home, a altres parts d'Espanya es construeix més ràpidament.
A veure, Maria.
Sí, a veure, hi ha diverses coses que anàvem apuntant amb el que anàvem dient. Sí, el tema de Suïssa, i no ens hem d'emmirallar amb Suïssa, o... Escolta, no,
o,
Suïssa no.
O sí, però...
Sí, però
és que a Catalunya...
Però sí, modestos.
No, però és que a Catalunya hi ha altres infraestructures ferroviàries que funcionen bé. Els ferrocarrils de la Generalitat, del qual jo en soc usuari pràcticament diari, funcionen, de tant en tant s'espatllen i de tant en tant.
Però no és, bueno, o sigui, tens raó, però no és la mateixa complexitat. No, o sigui...
Bueno, funciona. El metro de Barcelona crec que funciona raonablement bé.
Clar,
No, no, home,
sí, sí,
clar,
sí. No, però en això, Josep Maria, no, ho dic per ser just, o sigui, si jo no vull rebatre't, perquè jo estic d'acord.
Tinc més idees després, no digues.
No, però que sí que és cert que el problema de la Rodalia, que això també és un problema agreujat pel pas dels temps, és que comparteix les seves línies amb mercaderies, amb trens de Rodalies i trens d'alta velocitat i trens de, perdó, i de trens de regionals, és a dir, té una complexitat sí. que ni el metro ni
Ferrocarrils
tenen, eh? I això no és excusa, eh?
Estem d'acord que aquestes dues infraestructures funcionen millor, com a mínim. Vale. El tema de totes les administracions tenen, sí, totes tenen una part de responsabilitat, però és evident, i ho estem veient ara amb les resistències dels propis funcionaris, que de sempre el tema ferroviari hi ha hagut una resistència absoluta al traspàs. Jo recordo, estava al Parlament, sembla que a l'època aquella que amb la IVA coincidíem gairebé cada setmana en el Parlament de Catalunya, jo recordo el conseller Nadal, però quan el conseller Nadal no era el legislatiu anterior,
el tripartit.
No, quan era socialista, exacte, el tripartit, anunciant hem aconseguit el traspàs de Rodalies. Aquest traspàs gairebé, això ja és caricatura, però gairebé el que es va visualitzar és que allà on posava Cercanies, la C, el van morrer, van posar una R, però no gaire cosa més, perquè sí, la Generalitat podia posar, era responsable de la via i de no sé què, però tota la gestió la portava Renfe i Adif. De sempre hi ha hagut unes grans resistències, jo el perquè ho ignoro, o sigui, s'han traspassat la Guàrdia Civil 50.000 coses, però noi, el tema de Renfe, no sé per què, des de la transició, doncs hi ha hagut moltes resistències per part de l'Estat. La planificació que tu deies, home, i clar, evidentment, i algun dia s'ha de fer seriosament. Ara, qui la feia? Fins ara només la podia fer l'Estat. Fins fa poc només la podia fer l'Estat. Per exemple, l'estació de la Sagrera, que Rodalies també ha de passar per allà i s'ha de convertir en un centre intermodal. Quants anys de retard porta aquesta estació? Quants anys de retard? Ara no se'n parla, no sé, van treballant. A vegades vaig allà pel Sagrera això i veig que sí, que hi ha camions.
Mira, la Sagrera és un exemple del que deia abans.
Exacte,
està aturat per problemes administratius i suspicàcies polítiques respecte a la gestió d'aquelles obres.
Sí, sí.
Aleshores, o sigui, el gruix del problema és la falta d'inversió. Però si no solucionem els problemes, tota la resta de problemes que hi ha al voltant, des dels problemes de seguretat fins als problemes administratius, en fi, no estarem fent la nostra part de la feina.
Mira, i per acabar aquesta intervenció, dues coses més. Una, el tema del cotxe, del vehicle particular. Evidentment, el ferrocarril és no de futur, de present, ja. És que hauria de ser ja, és de present. Venir en cotxe a Barcelona, per exemple, és una tortura. És una tortura pel que ve de fora. Ja no parlo ja de l'APC, però és que les entrades a les grans ciutats i a Tarragona, això és un escolar a Girona, també. Ja, abans d'arribar a Vilablareix ja està saturat per entrar al centre de Girona. O sigui, entrar a les grans ciutats amb cotxe és una tortura, però és que moltes vegades, segons on estiguis, has d'utilitzar el cotxe perquè no hi ha un bon transport. I això, un bon transport públic, adaptat. I això, per exemple, ahir Àngels Esteller, del PP, també a la seva intervenció ho va dir. Jo sóc el primer que, si puc, no vaig en cotxe als llocs, però, esclar, hi ha altres moments. I, esclar, ahir deia una cosa, diu, vostès han tingut... Vostès no. Però, per exemple, a Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona anterior, Ada Colau, o... En fi, hi ha hagut una penalització molt forta a que la gent no entri en cotxe a la ciutat. I no és un patrimoni de Barcelona, eh? Això passa a Londres, a París i a per tot. Es penalitza l'entrada de vehicles particulars perquè les ciutats no absorbeixen tant. Però, esclar, això s'ha fet a un ritme molt, molt, molt superior, la penalització del cotxe, al creixement de la xarxa de transport públic. I amb això, jo no estic a favor de venir en cotxe a Barcelona, però amb això tenia raó. I, finalment, per acabar, això que comentava, vosaltres dos, si en el fons estem d'acord amb tot, les infraestructures s'han quedat obsoletes i no s'han renovat. Ahir me'n vaig assabentar, escoltant el debat també, que l'intercanviador de Rodalies potent de la plaça de Catalunya, on passen... Allà passa... Tot passa per allà. Té pràcticament un segle de vida. De quan Catalunya tenia 4 milions d'habitants. Ara en tenim 8, sembla. O sigui, s'ha doblat el nombre d'habitants a Catalunya i hi ha les mateixes vies i les mateixes andanes de quan es va crear això. Clar, llavors, això és una cosa que han anat passant els anys, i això algú havia de veure. No sé si a Madrid, si a Barcelona, si a la Moncloa, si al Palau de la Generalitat o al Sant Jaume a l'altre costat. Algú hauria de veure, i sí, quan tu dius les responsabilitats de tots, bueno, sí, però és que realment estem anant, amb rodalies, amb unes infraestructures, com la línia de Barcelona-Mataró, que és la que sempre es parla, no? Però a la plaça Catalunya, aquelles infraestructures ferroviàries de la plaça de Catalunya estan, com fa un segle, quan Catalunya tenia 4 milions d'habitants, i ara en té 8, i estem a l'any que estem, al 2025.
Estic d'acord amb... en el fons estic d'acord amb el que diu el Josep Maria, eh? Jo sí que matisaria algunes coses, perquè també és cert, insisteixo, estan d'acord amb el que diu i amb la responsabilitat que tenen els governs d'Espanya amb tot això, efectivament. També és cert que durant aquestes dècades Catalunya, per exemple, ha aconseguit traspassos reals molt transcendents, com per exemple els Mossos d'Esquadra, entre d'altres. Ha negociat un percentatge superior de l'IRPF, etcètera, etcètera, etcètera. Escolta'm, en això no s'hi ha esmerçat tant, penso jo, com amb les rodalies. El govern de la Generalitat va avalar tota la inversió en AVE, per exemple. El govern de la Generalitat, durant aquests 40 anys, ha fet plans sobre ports, sobre aeroports, dedicant-se a construir alguns que continuen, sincerament, morts de riure, com el d'Alguaire, etcètera, etcètera. Bueno, i mentrestant, la línia del Maresme, per exemple, que és la que jo vaig ser usuari durant molts anys perquè soc de Mataró,